Versió RAC1 amb Toni Clapés.
A banda de l'InfoCat, continua la polèmica per si una Catalunya independent quedaria fora o no de la Unió Europea. Després de les declaracions que va fer ahir el vicepresident de la Comissió Europea, Joaquín Almunia, avui ha estat Pere Navarro, líder dels socialistes catalans, qui en un esmorzar a Madrid ha insistit en que la independència comporta l'expulsió.
Los que defienden la independencia, que digan claramente que bueno, que Catalunya estarà fora de la Unió Europea, però que és un sacrificio, que merece la pena, etc. Però que lo digan, que no enganyen a la gente.
També s'ha ratificat en aquesta línia el portaveu del Parlament Comunitari, Jaume Duch, que ha dit que el procés de reingrés seria molt i molt lent, va dir en declaracions a Catalunya Ràdio. Bé, deixeu-me saludar a aquesta hora a Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i professor de la Pompeu Fabra. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bon dia a Nova York.
Bon dia.
Que, per cert, he vist que està en l'alineació de propers convidats.
Sí.
De l'Albert Om.
Sí. No sé quan sortirà, però sí, va venir l'Albert a Barcelona, quan estava jo a Barcelona.
Ah, és a Barcelona, van rodar a Barcelona.
Sí, van rodar a Barcelona.
Bueno, que és un cap de setmana o com gira això?
Sí, bé, aquí arriba un dissabte al dematí i es queda a casa teva fins al diumenge a la tarda.
I s'ho ha pesadet, l'Om?
No. Home, pensa que, clar, la gent veu l'Albert Om i el convidat i la gent que el convida, no? És a dir, nosaltres. Però clar, en realitat està ple de gent, perquè hi ha els càmeres, hi ha tot tipus d'ajudants per tot arreu.
I els ha de mantenir tots?
No, ells es porten la carmanyola i dinen amb els seus propis mitjans. Però clar, és una gentada la quantitat de gent que ve a casa teva, que encara que a les càmeres no surt, en realitat està ple
de gent.
Està ple de gent.
Però l'Om sí que dorm a casa, no?
Ai.
Sí. Alguna casa dorm.
Ja va contar a les americanes que no n'hi haguessin robat cap? Perquè bueno, això és de vigilar,
Se'n va posar.
La Rosa,
sí, això
no?
Ho hem vist, sí. Això ho hem vist.
Va visitar l'armari.
Fixa't.
Bueno, deixem les americanes penjades. Deixem les americanes penjades i ja ens esperem a veure quin dia. La setmana que ve que toca el bisbe Novell.
Sí, el bisbe Solsona.
La setmana que ve encara no veurem amb el professor. Bé, deixem preguntar.
Ja m'avisareu.
Sí, oh, i tant.
Home, i tant.
Home, espero que l'equip del programa també l'avisi, perquè si no, una mica lleig que posin el programa i vostè no ho sàpiga. Però en tot cas nosaltres l'avisarem segur, això segur. No. Bé, deixem preguntar-li per aquestes darreres declaracions que han estat, diguéssim, que han vingut amb tromba sobre les conseqüències, ara sí, la Unió Europea ha pres com un posicionament clar i dur de les conseqüències d'una Catalunya independent fora d'Europa i
ens expulsa.
Amb l'especulació de si fora de l'euro o no fora de l'euro. En tot cas, jo li pregunto, quines conseqüències econòmiques tindria per Catalunya estar fora de la Unió Europea?
Bé, abans de parlar de les conseqüències econòmiques, deixa'm expressar la meva vergonya com a europeu i com a català, que hi hagi gent com el Navarro i com el Jaume Duch, el Pere Navarro i el Jaume Duch, que facin declaracions del tipus que està fent. Jo crec que qualsevol demòcrata al món, el que hauria d'estar dient en lloc d'amenaçar i dir mira, que us fotran fora, hauria d'estar demanant explicacions. Si és que és veritat que et faran fora, que està per veure, però si és que és veritat, com és que la Unió Europea accepta països com Sèrbia o com Croàcia, que han obtingut la independència a través de les guerres i les massacres a Bòsnia que tots hem vist, i està disposat a treure la ciutadania a 7 milions de ciutadans perquè han comès el delicte de votar. A mi m'agradaria que els senyors com Navarro i com el Duch, que ja sé que ells no volen la independència, però m'agradaria que, encara que no defensin la independència, que defensessin una Europa democràtica on no s'expulsa a la gent per votar. I en canvi sí que s'accepti a ciutadans, se'ls doni ciutadania a països que han obtingut el mateix que volem nosaltres a través dels vots, ho han obtingut a través de les guerres. Com a ser humà, com a ciutadà i com a català, aquesta gent a mi em fa vergonya. Dit això, Estar fora de la Unió Europea no és necessàriament una mala idea. No és necessàriament una mala idea. Falta veure si ens quedaríem fora d'Europa, perquè des de que es produeix el vot, si és que hi ha un vot, fins que es produeix la independència, no passen 24 hores. No és una cosa immediata. Passaria un període d'adaptació en la qual hauríem de parlar d'impostos, hauríem de parlar de bancs, hauríem de parlar d'euros, hauríem de parlar de coses, i una de les coses que passarà serà un procés de negociació en el qual es parlarà de la transició i de si efectivament sortim de les institucions en les quals ha estat Espanya o si no sortim, si ens volem quedar, si no ens volem quedar. Tot això és un procés de negociació en el qual no hi ha ningú que tingui el més mínim interès en el que nosaltres marxem, ni els europeus, ni els espanyols, ni els catalans. Però en qualsevol cas, insisteixo que a mi jo em resisteixo a creure que els europeus podran anar pel món explicant que li hem pres la ciutadania a 7 milions de ciutadans que ja la tenen, perquè ja ho som d'europeus, és a dir, ens treuen la ciutadania perquè hem tingut els collons de votar. Si Europa realment és capaç de fer això, jo no vull formar part d'Europa. Dit això, la Unió Europea és bàsicament la, diguem, efectes econòmics. Hi ha quatre coses que són importants: la llibertat de moviments de mercaderies, de béns, de béns i serveis, vull dir,
sí.
De la llibertat de moviments de persones, la llibertat de moviments de capitals i llavors la moneda. Està clar? Són quatre coses: béns, serveis, persones, capitals. Tot això, totes aquestes llibertats, és a dir, el fet de poder anar amb el passaport, sense passaport, d'un país a un altre, el fet de poder vendre, comprar sense pagar aranzels, tot això es pot aconseguir sense estar a la Unió Europea. Per exemple, Suïssa està en una cosa que es diu una Associació Europea de Lliure Comerç.
Sí.
Suïssa no està a la Unió Europea, Suïssa no està a l'euro, però en canvi tu vas a Suïssa, tots els que heu anat a Suïssa heu vist que no necessiteu passaport per entrar perquè està a Schengen, és a dir, hi ha llibertat de moviments de persones. Quan tu entres a Suïssa no et demanen pagar aranzels, tu entres productes a Suïssa no has de pagar un 15% d'aranzels, hi ha lliure comerç, i per tant es pot aconseguir tot el que totes les coses bones que tenen els europeus sense necessitat d'estar a la Unió Europea. I per què és important això? Doncs perquè tenir aquestes coses, per formar part, per exemple, del Tractat de Lliure Comerç, no es necessita la unanimitat. Els espanyols ens amenacen, diuen, escolta'm, com que necessitareu unanimitat per tornar a entrar, nosotros os vetaremos y os quedaréis fuera durante tres generaciones. Us recordeu que diuen tres generaciones, no dues, tres generaciones. Doncs, clar, això ho diuen perquè ells pensen que tenen dret a veto. El que passa és que per tenir lliure comerç, com tenen els suïssos, no necessites la unanimitat, sinó la majoria. I, per tant, ens podríem quedar a Europa tranquil·lament en les coses importants d'Europa, que són la llibertat de moviments, de mercaderies, capitals, béns, persones i diners. Tot això es pot fer sense l'aprovació d'Espanya. Per tant, diguem, dels països més rics d'Europa, entre els quals hi ha Noruega, entre els quals hi ha Suïssa, no són part de la Unió Europea, i per tant no és cap gran catàstrofe quedar-se fora. Dit això, insisteixo que no ens quedarem fora. Jo crec que Europa no pot tenir la barra ni la cara dura de dir que expulsa la gent simplement perquè vota.
Deixi'm escoltar Alicia Sánchez Camacho, perquè parlant de la independència relacionada amb l'economia, deia fa poca estona això.
Se'ls ha de dir als catalans que la Catalunya independent té uns riscos que hem de valorar i s'han de valorar. La possibilitat d'arancels, de fronteres, de sortida del mercat únic, de pèrdua dels fons europeus i una infinitat de problemes més que portarien els catalans i a les catalanes a una pèrdua i un endarreriment econòmic i històric sense precedents i de molt difícil superació.
Alguna cosa a afegir, professor?
Sí, home, i tant. A veure, la senyora Camacho, que sap de fronteres, li recomano que miri un mapa d'Espanya. a mi un mapa d'Espanya, i miri les carreteres, per exemple, les carreteres que van des de qualsevol punt d'Espanya fins a França, que és el mercat europeu aquest que figura que és tan bo que volem formar-ne part. I veurà que, diguem, hi ha dues maneres d'anar a França per Espanya. Una és per Irún i l'altra és per Catalunya. És a dir, que si els espanyols decideixen posar unes barreres i obligar a pagar uns diners i obligar a posar uns policies que controlin a cada cotxe que entra i que surt, que recordin que per passar per Catalunya hauran de passar ells dues fronteres, una la d'entrada a Catalunya i dues la de sortida a Catalunya. I ells mateixos ens han ensenyat en tot aquest espectacle que tenen ells amb Gibraltar, que si els policies decideixen anar molt poc a poc, molt poc a poc, es poden fotre unes cues que vagin des de Tarragona fins a Almeria, i tots els camions de tomàquets, diguem, tindran problemes. És a dir, que els primers interessats en que no hi hagi aquestes barreres són ells, i això és el que estava dient abans. En el procés aquest de negociació que hi haurà, en aquest procés de negociació que hi haurà un cop es voti, i fins que no hi hagi independència, una de les coses que es negociarà és això, i als espanyols no els interessa pas posar aquestes barreres, tampoc els interessa que nosaltres marxem i els hi deixem amb ells el seu deute. Avui s'ha publicat les dades de que Espanya té un deute del 92% del PIB, però clar, és tot el deute que té el Reino d'Espanya dividit per tot el PIB tal com està ara. Si resulta que Catalunya s'emporta el seu 18,4% del PIB, tindran ells el mateix deute amb un PIB molt inferior, i per tant ells acabaran tenint el 125%, una deute de 125 del seu PIB. Llavors ells diran, escolta, us tenéis que llevar una parte de la deuda, i nosaltres els hi preguntarem, ah sí? I per què? On ho posa això? No hi ha cap llei que digui que nosaltres ens aportem. El deute és del Reino d'Espanya i vostès són el Reino d'Espanya. Si el Reino d'Espanya és el que es queda a Europa, el Reino d'Espanya és el que assumeix el deute. Si vostès volen que nosaltres assumim una part del deute, l'assumirem. Però clar, aleshores no podeu posar fronteres. És a dir, hi haurà tot un procés de negociació, i el primer interessat en que no quedem fora d'Europa serà Espanya. Perquè Espanya, sense Catalunya, quedarà totalment arruïnada. I és veritat que la independència té riscos, totes les incerteses tenen riscos, però jo li recordaria a la senyora Camacho que quedar-se a Espanya també té riscos. Jo li recordaria a la senyora Camacho que quedar-se a Espanya amb el sistema de finançament que tenim ara ja ens ha arruïnat. La Generalitat de Catalunya no pot anar al món a demanar prestat perquè l'estat espanyol l'ha arruïnat totalment, a base de treure-li el dèficit fiscal any rere any durant 30 anys. El sistema espanyol ara mateix és un sistema en el qual els partits polítics estan totalment desacreditats, on el Su Majestat del Rei se'n va caçar elefants, on els presidents de l'Associació d'Empresaris han estat a la presó pel cas Marsans. Escolta'm, quedar-se a Espanya té uns costos. Quedar-se a Espanya, en l'Espanya aquesta que ens ofereixen ells, té uns riscos igual d'elevats que els de marxar. I per tant, el que hem de fer és comparar riscos. Marxar té riscos. Quedar-se té uns riscos. Els riscos de quedar-se ja els sabem. Tots els veiem. Tots veiem el que ens està passant formant part d'Espanya. La pregunta és, què passaria si no forméssim part d'Espanya? Jo estic convençut de que les coses anirien millor. Si més no, per una sola raó. I és que els catalans no tenim cap do natural per crear bons polítics. No som millors ni pitjors que els espanyols. El nostre ADN no és millor, i segurament els nostres governants no seran millors. No seran pitjors, tampoc. Seran més o menys iguals. El que sí sabem segur és que no ens aniran en contra. I el que estem fent fins ara dins d'Espanya és que estem remant amb un govern que sistemàticament pren decisions que van en contra nostra, i això, com a mínim, amb una Catalunya independent no ho tindríem. La resta, tindrem gent corrupta o tindrem més gent corrupta o menys gent corrupta, no ho sabem, però el que està clar és que no els tindrem en compte.
Bé, si li sembla, girem full, perquè aquesta serà una constant permanentment de les beneficis o els perjudicis de la independència a nivell econòmic. Jo crec que a més, a partir del que va ser l'11 de setembre, la via catalana ha generat encara més pressió i declaracions, podríem dir, més alarmants al voltant de la permanència a la Unió Europea, o el que dèiem ara, el perjudici de perdre aquesta relació amb la Unió Europea, i els arguments en aquest cas cas, que hi exposen diferents, diferents portaveus, diferents partits, com per exemple Pere Navarro o Alicia Sánchez Camacho. Dit això, parlem de Lehman Brothers, perquè tot just ara fa 5 anys que aquest banc d'inversió va anunciar la seva fallida, i jo li pregunto, després d'aquests 5 anys, Barack Obama diu que a dia d'avui la banca és molt més segura. 5 anys després, és molt més segura. Què ha canviat d'aquell desastre del Lehman Brothers?
A veure, el Barack Obama, que és el president dels Estats Units, està parlant de la banca dels Estats Units. I la banca dels Estats Units, arran de la crisi de Lehman Brothers i dels rescats que va haver-hi, van fer unes reformes profundes, van canviar la regulació, alguns bancs van tancar, van provisionar, és a dir, van assumir les pèrdues derivades de tenir tots aquells bons tòxics, sucs primes i ninjas i tot allò del que es parlava fa 5 anys, i la banca nord-americana i l'empresa nord-americana han fet reformes, han flexibilitzat i han millorat, de manera que l'economia nord-americana sembla que ja està tornant a créixer a ritmes no espectaculars, però sí bastant positius. La taxa d'atur ja està baixant, ja està arribant al límit del 7%, que és el que va posar el president de la Reserva Federal com per, diguem, declarar el final de la crisi, i per tant allà sí que sembla, allà vull dir aquí, allà on estic jo.
Sí, sí, vostè està a Nova York.
Diguem, doncs és veritat que el que diu Obama, que la seva banca està millor. Una altra cosa és la banca europea. Una altra cosa, i en particular la banca espanyola, que després de fer totes aquelles que van obligar a tothom a augmentar el seu capital, recordeu, van canviar les normes, van augmentar el capital, com que les caixes no podien tenir capital, perquè no tenien capital, no podien demanar socis accionistes que posessin calés, doncs no van poder fer ampliacions de capital, es va obligar les caixes a convertir-se en bancs, aleshores van poder demanar capital, les que no podien demanar capital les van obligar a unir-se amb altres que sí podien, per tant haver-hi tot un procés de desaparició de caixes i de bancs i de concentració, i els guns que no van poder fer ni l'una cosa ni l'altra van fer fallida, i aleshores el que va passar és que el govern, a través del FROB, els va rescatar. Govern espanyol va demanar calés en els governs europeus, els governs europeus els hi van prestar calés, i amb aquests diners van rescatar, doncs, a Bankia, a Catalunya Caixa, etcètera, Caixa Gallega, etcètera, etcètera. I tot això es feia per evitar o per fomentar, diguem, o per induir a que tornés el crèdit. Les crisis financeres, les crisis dels bancs, són importants, diuen que els bancs és més important que els bancs funcionin, perquè els bancs estan al centre de l'economia i la seva crisi afecta la resta. És a dir, si els bancs no presten calés als restaurants, doncs els restaurants han de tancar. I això és especialment important en economies com la nostra, on el 70% de l'economia és de les petites i mitjanes empreses, o la fan les petites i mitjanes empreses, a diferència dels Estats Units, on és només el 50%. I a les petites i mitjanes empreses, a diferència de les grans, no tenen accés als mercats mundials de capitals. Bàsicament, si volen, necessiten calés, han d'anar al banc.
Correcte.
I, per tant, tenim una economia que depèn moltíssim, moltíssim, moltíssim dels bancs, i el que han fet les autoritats és mantenir els bancs vius. Però mantenir uns bancs vius que no presten a les empreses no serveix de res. És el que alguna vegada hem anomenat com els bancs zombis, que estan vius però que en realitat estan morts, perquè no fan la feina de bancs. La feina d'un banc és prestar calés a les empreses perquè puguin crear llocs de treball, crear riquesa i ajudar-nos a sortir de la crisi. De manera que hem dilapidat 40.000 milions d'euros del diners dels contribuents per salvar uns bancs que resulta que no presten diners a les petites i mitjanes empreses. Simplement avui dia els bancs es dediquen a recaptar calés d'allà on poden, sobretot del Banc Central Europeu, i prestar-li al govern. Però clar, per prestar diners al govern no necessitem bancs. El govern ja hauria de poder demanar prestat a altres llocs. Els bancs, el sistema bancari espanyol no està fent la seva feina, i per tant no es pot dir, com diu el Barack Obama, de que avui dia la banca és molt més segura.
Sí.
Això es pot dir de la banca nord-americana, però no de la banca espanyola.
Bueno, també va assegurar Barack Obama que, llegeixo textualment, ha escombrat, va dir ell, la runa de la crisi financera i han posat els fonaments per la recuperació. Això s'està notant?
Sí. Als Estats Units, eh? Parla dels Estats Units. Sí, sí. I als Estats Units, i com he dit abans, la runa vol dir que els bancs que estaven malament, alguns van tancar, els altres els van obligar a recapitalitzar-se, es van recapitalitzar, es van flexibilitzar, van reduir costos, van assumir pèrdues, i avui dia ja tornen a funcionar com a bancs, i en el sentit important de la paraula, que és ja tornen a funcionar, tornen a donar crèdit, que és el que la funció d'un banc. Un banc que no dona crèdit no serveix per res. Els bancs nord-americans ja estan tornant a funcionar i l'economia nord-americana ja està tornant a créixer. Lo qual no vol dir que l'economia nord-americana estigui fora del pou, perquè una de les coses que han fet els nord-americans, i sobretot el president Obama, juntament amb la col·laboració inestimable dels seus enemics del Congrés, els republicans, és han tingut un caos fiscal espectacular que ha generat un dèficit i un deute que algun dia haurem de pagar els que paguem impostos aquí als Estats Units. I aquest caos fiscal ens acabarà passant factura a la llarga, però de moment, el sector bancari, el sector financer, sí que és veritat que ha fet neteja i no és un obstacle. Avui dia l'obstacle, jo diria, que és el deute públic.
Mm. Escolti, vostè que parla, que explica, fa un moment ens deia que paga impostos als Estats Units, es paga més impostos als Estats Units o a Catalunya?
A Catalunya. A Catalunya, bueno, depèn de qui ets, eh?
Però
l'impost marginal més alt, l'impost més alt a Catalunya és el 56%.
Correcte, sí.
I aquí als Estats Units el 46%. Les empreses, però, paguen més als Estats Units. Les empreses als Estats Units paguen els beneficis, l'impost dels beneficis, que s'anomena, que es diu impost de societat.
Sí, correcte.
És del 35% aquí als Estats Units i a Espanya és del 30%. Uh-huh. Per tant, si ets un empresari pagues més aquí als Estats Units, però les persones físiques, el IRS, RPF, paguem més elevat a Catalunya. I, a més, aquí als Estats Units no hi ha IVA, o hi ha alguns estats, com aquí a Nova York, que sí que tenim IVA, però que és del 8%, no del 20% que 21% o 23%, 21% i a punt de pujar 23% a Espanya, que és, diguem, molt més espectacular. Per tant, en general, jo diria...
Que pagues menys.
Que pagues menys. No sé que siguis un empresari, en general pagues més a Espanya que... o més a Catalunya, perquè l'impost sobre la renda elevat és a Catalunya, no a Espanya.
Exacte. Sí, sí. Catalunya és on pagues més.
Ho ha dit com aquell qui no vol la cosa. A punt de pujar a 23% l'IVA.
Això ho podem donar per fet?
No, ho podem donar per fet, però...
Ho ha dit clar, vostè?
Sí, bueno, ho dic perquè els... Diguem, estan... Em sembla que els homes de negre estan a Espanya avui, no?
Sí, senyor.
Sí.
No ha transcendit si ho han trobat tot bé o no. No sabem el què.
No se sap. Com que són de negre no es veuen massa bé. Però el que es passa... A veure, quan venen els homes de negre, el que no sé si us he fixat, a tots els països on van els homes de negre, l'IVA puja el 23%.
O sigui, és visita dels homes de negre i puja l'IVA al 23%.
Bueno,
va lligat.
Venen els homes de negre i et presten calés, com ha passat amb Espanya.
Yeah.
Els europeus fa temps que insisteixen que l'IVA espanyol ha de pujar. El van pujar ja fins al 21%, però si us hi fixeu, la norma que tenen els europeus per tots els països rescatats és posar-lo al 23%, i per això dic que tard o d'hora pujarà. A més, el Montoro aquesta setmana ja ha dit que l'objectiu de dèficit no acaben de quadrar pel final d'any i que requerirem algun ajut d'última hora, ajut per ell, vull dir, que vol recaptar més impostos, i la manera més fàcil seria pujar l'IVA al 23%.
Un pelliquito, home.
Per cert, la darrera intervenció que vam tenir, la darrera conversa que vam tenir amb Xavier Sala i Martí, vam parlar de telefonia mòbil, vam parlar Nokia. De Nokia, després vam anar a parar a Apple i Samsung. I la darrera setmana el vaig veure molt interessat, seguint molt de prop les novetats d'Apple, professor. Amb les novetats presentades, vostè creu que el preu de l'acció es mantindrà o...
No.
Ni de la baixa.
No, jo crec que ha sigut decepció.
El vaig seguir per Twitter i el vaig veure decepcionat.
Sí. A veure, que facin mòbils de colors, diguem, a mi em permetria posar un mòbil per cada americana, i fer anar coordinat, cosa que no faré, però, diguem, mòbils de colors no em sembla una gran innovació. i mòbils de 500 dòlars, figura que, que són més barats,
sí, sí, més econòmics
que els de 800, però no és el que et serveix a tu per entrar al mercat xinès, on la gent no paga 500 dòlars per un mòbil. I, per tant, el mòbil aquest barat, o sigui, Apple té un problema, que és que els androids, els mòbils que fan servir el sistema operatiu de Google, que es diu Android, doncs són molt més barats, i aleshores Apple s'ha quedat una gran part del mercat ric, el mercat de mòbils de 800 uh-huh. euros, això sí, però la major part del mercat no paga 800 euros per un mòbil, per més intel·ligent que sigui, i per tant els androids, sobretot Samsung, que és el productor més gran d'androids, però també LC i altres companyies, els hi estan menjant el mercat dels països emergents, sobretot el de la Xina. I aquest mòbil el treien, aquest mòbil barat de color eines, el treien bàsicament per la Xina, i a mi em sembla que això no funcionarà i per tant serà un fracàs. Està molt bé tenir mòbils de colors, però els mòbils de ja els teníem amb els Nokia, recordeu?
Amb carcasses intercanviables.
Exactament. Per tant, la innovació aquesta no crec que sigui... Hi ha una innovació xula, que és que en lloc de posar un password a l'hora d'entrar, farà servir l'empremta digital, però tret de la curiositat del primer dia, que és divertit, això no...
Això que és divertit? Em sembla que no. El divertit, senyor professor Sala i Martín, serà el dia que et tallin el dit per poder-te obrir el mòbil.
Això les pel·lícules ho fan.
Sí, molt.
Dits i ulls.
Massa, tot, sí, tot, a l'ull també.
Tot això que va electrònic de dits i ulls. Sí, sí. Dits i ulls tot en l'aire.
Va. Ja
m'haureu.
Professor, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Que tingui
una bona jornada.
Sí,
gràcies, adéu-siau. 4 minuts i parlarem de les ofertes teatrals, senyor Marcelí.
Què fan?
Un moment per vostè.
Fan terra baixa o què?
Mira, ara li preguntarà, li pot preguntar al Xavi Parro. Ara li pregunta.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.